de la ciutat també és un dels objectius. I, a més, que visitin el que serà una proposta també de museu, perquè aquí, clar, un pot veure, des de ruïnes dels fenicis, de totes les petjades que al llarg de la història hi ha hagut en aquesta illa.
Avui, però, és un dia històric perquè fa just 45 anys del cop d'estat del 23F i demà també ho serà, perquè es desclassificaran tots els documents relacionats amb què el va passar el 81 quan el coronel Tejero va irrompre el Congrés.
¡Me ha tocado el mundo!
Això és el que tothom recorda, però a partir de dimecres tots els fins ara secrets es podran consultar al web oficial de la Moncloa. Arribem així a les 10 i 4 minuts. Les notícies tornen a les 7 del matí.
Més informació a ib3notícies.com.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. El govern central ha anunciat que desclassificarà els papers del cop d'estat del 23F a Espanya. Han passat 45 anys. S'ha escrit i especulat molt sobre qui el va organitzar realment, sobre qui movia suposadament els fils dels senyors del Tricorni. Estarem entretinguts en la desclassificació com ho estem amb els papers d'Epstein. Espanya i els Estats Units s'ha acusat els presidents respectius de mullar una cortina de fum perquè no xerrem del que realment és important. En el 23F es volia restaurar el règim dictatorial o el manco interrompre el procés democràtic que s'obria després de la mort de Franco. Però després d'hores de molta incertesa, es va restaurar finalment l'ordre i la democràcia. Sempre se li ha donat el mèrit al rei Joan Carles. Ara veurem què diuen els papers. Restauració, per cert, és la nostra paraula. Restauració és l'acció de restaurar, com també l'afecte. És el restabliment en un país del règim polític que abans tenia i que havia estat reemplaçat per un altre. Restauració és el conjunt d'intervencions que tenen per objectiu millorar les condicions físiques dels béns culturals. I és l'activitat professional que s'ocupa de la preparació i del servei de menjars o de begudes. Que diversos i que interessants tots els significats d'aquest mot, que prové de la paraula llatina restauratione. La paraula restauració ens du a un període polític important a Espanya, que és el de la restauració borbònica. Ens situam en el període 1874-1923 i fins a la Segona República, que va suposar la tornada de la dinastia Borbón amb Alfons XII. Es va basar en el bipartidisme i anem a fer servir aquesta paraula com a tornisme de torn entre el Partit Conservador de Cánovas del Castillo i el Partit Liberal de Sagasta. Anem a saludar en Pere Fullana, que és historiador, professor de la Universitat de les Illes Balears. Pere, com estàs? Benvingut.
Molt bé, ben trobada.
Parlam d'aquest període polític. Ja he donat pràcticament res, una pinzellada, un titular. Què destacaries d'aquest període de la restauració a Espanya?
Entenc que aquest període s'entén en general a la història d'Espanya com un moment de recuperació de la monarquia després d'un període convuls com havia estat el sexenni democràtic de 1868 a 1874, amb una diferència. Hi havia hagut diverses restauracions monàrquiques en el segle XIX, però aquesta se significa per dos fenòmens. Un, recuperació de la monarquia com a tal, i segon, per primera vegada és una monarquia que accepta ser una monarquia moderna, una monarquia constitucional, i aleshores és un rei que deixa de ser un rei absolut i, d'alguna manera, aquest protagonisme el deixa als partits polítics.
I tenim, a més, una Constitució, no?, que, efectivament, és la que té aquesta... que mos dona aquest marc, ara comentava en Pere Fullana. Mos agradaria aturar-nos en la figura d'Antoni Maura, ara que acabam de celebrar el centenari de la seva mort, desembre de l'any 1925. En quin moment històric apareix Antoni Maura en aquest període de la restauració?
Bueno, per ventura, Antoni Maura és el polític d'aquest període que, com hem destacat, de 1875 a 1923, sobretot, perquè després vindrà la dictadura de Primo de Rivera, aquest període constitucional, en su sentit essencial, de que hi ha eleccions i de que hi ha, d'alguna manera, tot un organigrama de funcionament democràtic, Antoni Maura, exceptuant la primera legislatura fins al 1881, que ell pràcticament és molt jovenet encara, però entre 1881 i 1923, pràcticament al llarg de 40 anys, és l'únic polític a l'estat espanyol que és elegit diputat a Corts ininterrompudament a totes les convocatòries electorals. Per tant, està parlant d'un polític excepcional, únic, i que segurament té un rècord Guinness, i a la vegada sempre és elegit a la circumscripció de les Illes Balears.
Val, important. Fins a aquest moment, abans de ser president del govern que va arribar a ser, quin recorregut polític havia fet, Maura?
Bueno, ell va ser pràcticament durant les primeres legislatures, va ser diputat a ras, bueno, va anar adquirint un cert protagonisme en el Partit Liberal Fusionista, liderat per Sagasta, perquè el seu volador polític era el seu cunyat Gamazo, i aleshores ell pertanyia d'alguna manera en aquest grup, en aquest col·lectiu de Gamazo, era gamacista, i ell sí que ja a partir dels anys 90, quan portava 10 anys en el Congrés de Diputats, va ser en diverses ocasions ministre, i sobretot hi ha dos ministeris allà on ell va salir i va tenir un gran protagonisme. Com a ministre d'Ultramar, per tant, havia de gestionar els temes de Cuba, Puerto Rico i Filipines a un moment ja de guerres d'independència, i a la vegada després va ser ministre de Gràcia i Justícia, perquè ell era un gran jurista i una persona, un gran coneixedor del dret. Aleshores, aquí ets allà on ell, a part de que destacava per la seva oratòria i que tenia que era molt conegut per les seves intervencions en les públiques i per sobretot en el Congrés dels Diputats, aquí va fer el seu ascens polític, que, no obstant això, a la mort de Gamazo, després ell transita del Partit Liberal Fusionista en el Partit Liberal Conservador, després de la mort de Cánovas del Castillo, i aquí és allà on després entrarà aquesta nova fase, allà on serà president del govern.
Cinc pics va presidir el Consell de Ministres. Antoni Maura, quina era la seva idea d'estat i de reforma?
Ell tenia una idea molt personal. Pens que el fet de ser de la perifèria de l'estat, de venir de Balears, de veure en Espanya, que dins un conservadorisme, i dins un ordre, i dins un pensament molt regulat, ell en tenia una certa diversitat. I aleshores, ell tenia una idea de la política molt oberta i democràtica, evidentment, insisteix, amb una mentalitat conservadora.
Yeah, yeah.
Però sempre i quan se respectés l'ordre, ell imaginava que cada regió era diferent, tenia la diversitat, i fins i tot va imaginar i va proposar a la ministra d'Ultramar un pla d'autonomia per Cuba que no va entendre absolutament ningú, ni del seu, ni dels contraris en el Congrés de Diputats, i se va quedar, però que després va acabar, com ell ja diagnosticava, en la independència de Cuba, i ell ja imaginava que podia existir un mapa un poc intermig allà on aquestes colònies i diverses regions hispanes tinguessin graus d'autonomia i fossin diferents en la seva regulació política a la resta de territoris. Jo crec que era una persona molt fiable i molt reconeguda tant per els seus enemics o els seus adversaris polítics com per els seus. El que passa és que també era, tenia una idea molt pròpia i molt sòlida, que a vegades en el món de la política se requereix a ser més possibilista, adaptar-te. Ell no va canviar mai.
I se xerra de reformisme des de dalt. Per què aquesta expressió?
Perquè en el moment de la mort d'Alfons XII, 1886, hi ha tot un moviment reformista a Europa, i d'alguna manera aquest reformisme és una manera de dir no, hem d'anar canviant perquè des de baix, de la societat, les classes populars, el món obrer, estem entrant dins una segona industrialització, tenim una pressió social important a ciutat com Barcelona, Bilbao, qui vol fer arrelar polític són les classes populars. I ell pensa que des de dalt no se pot ser tan hermètic i s'ha d'escoltar de baix, però els canvis han de venir de dalt, perquè si no venen de dalt, tampoc vindran des de baix en la revolució.
Ja.
És a dir, hi ha d'haver control. I hem d'estar oberts a canviar, no tant deixar que siguin les classes, diguem-ne, més impulsives i a cop de revolució i a cop de força, que mos obliguin a fer canvis, que mos obligaran les classes polítiques tradicionals no acaben de captar que el món ja no és aquell món d'ahir que estaven dient els grans ideòlegs, o aquell món d'ahir que estan diagnosticant els intel·lectuals europeus a començament del segle XX, evidentment, no?
I exemple d'aquests moviments de base i des de baix és la Setmana Tràgica de 1909, que va ser un conflicte molt conegut i que va marcar, diries, la seva trajectòria política.
Evident. Jo crec que és el moment, per ventura, si hi ha un punt negre a la biografia d'Antoni Maura, és aquest moment. Per què? Bueno, ell estava primer dolgut perquè havia sofert un intent d'atemptat ja l'any 1904 a Barcelona. És a dir, els atemptats sempre els sofreix a Barcelona, i per donar suport al Fons 13 i en el sistema d'ordre del Partit Conservador en aquell moment. I aleshores, clar, ell opta per una certa intransigència respecte en el moment en què hi ha grans judicis després de la Setmana Tràgica i la condemna de Ferrer, la condemna a mort i l'execució, quan aquí ell va tenir l'oportunitat d'alguna manera de que això no se produís i d'indultar Ferrer. A Europa hi va haver tot un moviment en contra ja molt de Maura i va començar a haver-hi campanyes de Maura no, Maura no, com si Maura encarnés, diguem-ne, el pitjor d'un estat repressiu i tal, i ell va carregar a la seva esquena doncs tot una culpa per a nou estat. I aquí sí que sembla que el seu entorn el va pressionar moltíssim, fins i tot un entorn conservador, perquè com a president del govern indultés Ferrer, i aquí se va produir un abans i un després del seu prestigi, diguem, i sembla que la seva figura s'anava apagant. Això no obstant, després encara va ser per tres vegades president del govern. Qual cosa fa, que alguna cosa devia tenir moure quan el rei el torna a cercar en tres ocasions distintes.
Sí, sí. I tenim aquest home que va néixer dia 2 de maig de 1853 a Palma, que va morir dia 13 de desembre de 1925. La seva figura, diries que avui és discutida, reivindicada, on la situem, aquest home mallorquí, tan important a la història d'Espanya?
Bueno, Maura té dos grans hàndicaps, que és que ell mor a un moment de, que no hi ha vida parlamentari, és a dir, un moment de dictadura, no? I clar, hi ha un moment de molta crisi del parlamentarisme, per tant, ell, com a gran, la seva figura és d'un parlamentari extraordinari, no? I, clar, ell mor l'any 1925 i la seva figura queda un poc apagada perquè mediàticament no se valora en aquell moment. La societat sembla anar en una altra direcció. I quan ara hem celebrat el seu centenari, doncs, com a la sensació de que se torna a reproduir un poc aquell model de desprestigi de la classe política i no és un bon moment per reivindicar personatges polítics, però precisament perquè som dues conjuntures de crisi on precisament s'està demanant molt polítics. S'apareix la situació actual a la de fa 100 anys a Europa en la crisi de la democràcia als anys 30 i la crisi econòmica i tothom està dient home, un cert perescut allà, no? Uh-huh. I Maura ha quedat enclòs, és a dir, tancat i un poc a dins aquesta pinça, malauradament, però amb allò que s'està fent i divulgant aquests mesos, allò que s'ha vist és que està davant una figura extraordinària, molt potent, al marge d'idees i al marge d'estar més o menys d'acord amb el seu pensament. Uh-huh. Però que era un personatge molt polièdric, molt ric, excel·lent en moltes qüestions i d'una integritat personal, jo crec que avui en dia que val la pena reivindicar.
I nosaltres també aprofitant per recomanar als nostres oients Maura en 12 traços. En Pere Fullana va assessorar aquest documental en dos episodis dirigit per David Mataró. Molt interessant, amb es per IV3 Televisió i que podeu recuperar a tot IV3, a servei a la carta de IV3 Televisió, on trobareu aquests dos capítols. Maura en 12 traços, per si en voleu saber més, o acabar d'aprofundir en això que acabem de xerrar amb en Pere Fullana. Pere, moltíssimes gràcies, molt amable.
Molt amable per la vostra part i encantat de col·laborar amb vosaltres en el programa.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Restauració implica tornar a posar alguna cosa en bon estat i s'ha de saber restaurar. Recordareu segur aquell rostre de l'ex-Homo ubicat en el Santuari de la Misericòrdia de Borja, a Saragossa, que una veïnada amb certes nocions de pintura i amb el beneplàcit del capellà va intentar restaurar l'agost de l'any 2012. Sense voler-ho, Cecília Jiménez va convertir la seva obra en un meme viral. Ella va morir fa poquet, per cert, dia 29 de desembre de 2025. I personatges de la cultura, com el director de cinema Àlex de la Iglesia, valoraren la seva restauració perquè, diu, va aconseguir crear una icona de la nostra manera de veure el món.
Vull pintar, vull pintar molts papers blancs. Vull pintar, vull pintar
Hi ha molts tipus de restauració artística, tot depèn de l'objecte. Segur que coneixeu els misteris del Rosari, del Santuari de Lluc. Són obra dels arquitectes Joan Rubió i Guillem Reinés i de l'escultor Josep Llimona, en l'assessorament d'Antoni Gaudí. L'itinerari dura una mitja horeta. Fa un parell d'anys que es va presentar la restauració del quart misteri que s'havia esfondrat l'any 2021 després d'unes intenses pluges. La restauradora Sílvia Giovanni forma part de l'equip que va recuperar el misteri, format també per l'arquitecte Joan Soler, l'arquitecte tècnic Samuel Pérez i la restauradora Catalina Mas.
La meva feina era molt específica perquè era la restauració de tres relleus de bronze que formen part d'aquest gran monument que és el quart misteri, que bé, com sabeu n'hi ha cinc. Pues un d'ells va caure en el 2021 per les fortes pluges i perquè ja tenia problemes en els fonaments i va caure. I se van recuperar aquests relleus metàl·lics per la seva restauració i després tornar-los a col·locar quan el misteri, el monument de pedra, s'havia restaurat i s'havia reconstruït. Cada misteri, cada monument, té tres relleus. Sempre segueixen com el mateix ordre. Un té forma d'arc de mig punt, que representa el goig. Un altre, que representa el dolor, té forma quadrada. I el que representa glòria és un cercle. I són uns relleus de bronze que són diferents imatges. Se varen fer a principis del segle XX per l'escultor Josep Llimona i se varen fer a Girona el fonador Esteve Barberí. I són bastant grans, o sigui, aquest monument té molta entitat i, per sort, quan va caure, tot el monument, els relleus, no varen patir molt de danys. La dificultat de la restauració quan xerran de metalls és l'estabilització del metall. És complicat perquè de vegades pot donar sorpreses. Aquesta intervenció se va basar sobretot en la neteja per retirar dipòsits de diferent naturalesa, terres, excrement d'aus, restes de morter de calç i sobretot restes de dipòsits de productes de corrosió inestable que realment és el que fa mal en el metall. I després se'ls va aplicar un inhibidor que serveix per frenar aquesta oxidació i després un material per protegir-los. L'objectiu de la intervenció era millorar la lectura, retirant tots aquests dipòsits, però sobretot garantir l'estabilitat dels metalls i ho hem aconseguit perquè 6 mesos després de la intervenció vaig anar per revisar-los i realment estaven molt estables i espero que continuï així.
Es restaura el patrimoni arquitectònic, artístic, però també els mobles. Per exemple, Namui Morell és experta restauradora de mobles, cantaranos, armaris, cadires i fins i tot mobles gòtics que demanen mans curoses i expertes. Namui ens ha contat d'una caixa molt especial que va restaurar i que es troba en el Palau del Bisbe i que de tant en tant s'obre al públic.
És una caixa que és de quan la guerra del francès, de principi del segle XIX, 1808, 1810, que té un escut d'un bisbe fet en cuiro i en pa d'or. Per de fora és molt rica, perquè té tot aquest dorat i és un espectacle. Però l'obres de dins i té dos pisos. A dalt tens un prestatge en totes les formes de tot allò que es fa servir per fer missa. Un bàcul, perquè arriba el bisbe amb el bàcul i el seu capell, que també té un espai per posar-lo. Tens això per els olis, tens una palangreta per donar la comunió. Bé, només hi ha la forma, perquè tot el que és l'orfebreria s'ha perdut. Però és guapíssim, perquè està fet amb fusta, forrada de pell de vaqueta i llana per de dins. I és com una joieta que era, clar, obtenia, estava de dins i hi havia objectes preciosos, no només de qualitat, sinó de més religiosos i tot el que significa per per un bisbe tot, aquesta, sí. tot aquest element.
Sí, sí.
Però després, quan hi ha aquesta etapa, que vols dir que va dalt, a baix hi ha un espai, on hi ha un lloc per les sabates, mm-hmm. un lloc per la roba que du el bisbe, mm-hmm. amb totes les casulles i tal. És una joieta
sí, sí.
extraordinària, que ara actualment està ubicada en el Palau del Bisbe, a la sala dels bisbes, sí, just llavors sí. la capelleta que hi ha dins el palau.
Com a deis d'escaparròs de Sant Antoni, també s'han de cuidar i s'han de restaurar. N'Andreu Company se'n cuida d'escaparròs de Sa Pobla, que sempre s'han fet de paper, però els materials van evolucionant.
Els antics estaven fets en cartó preda, el que passa que aquí a Mallorca les tasses d'humitat són molt altes i jo els que vaig provar està fet així, el que passa que les tasses d'humitat són tan altes que durava un munt de temps assecat. I com que la meva professió, a més, m'ha duit a funcionar molt en fibra de polièster, ho vaig provar i no hi ha color. És molt secat, tot és molt més ràpid, i pues, no hi ha problemes d'humitat. El paper cartó durant l'any, diferents tipus d'humitat, de temperatura, fan que dilaten, les pintures de vegades cruen, i en canvi la fibra no té aquest problema.
Acabam amb música de cello. En Biel Fiol és intèrpret, però també restaurador de violoncels i de violins, i està convençut de que aquestes dues vessants milloren la seva feina.
Jo considero que toques d'una forma més lliure, perquè saps com funciona l'instrument i saps a quin moment té qualque problema, qualque impediment, que pentura un músic no sap què passa o té dubtes o por, i sí que me sent molt més lliure. I després també sé, a l'hora de restaurar, com vull posar la posta a punt perquè estigui còmode, perquè estigui confortable pel músic. I això és una cosa que és superimportant i me veig com un privilegiat.
Restauració és la paraula d'avui. I encara hores d'ara no hem xerrat de restaurants. Anem a veure si en Toni Camps en té alguna a la seva llista de pel·lícules.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà.
IB3 Ràdio és història.
IB3 dona una mà a Abaimar, Associació Balear d'Infants amb Malalties Rares, una organització sense ànim de lucre fundada amb l'objectiu de donar visibilitat a les malalties minoritàries i donar suport als infants afectats i les seves famílies, a més de promoure la conscienciació de la societat i de les administracions sobre aquestes malalties. Per més informació, associacionabaimar.es o telefona al 638 31 66 61. 638 31 66 61. I B3, tots donam una mà a Abaimar.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
I què fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que faig una tortuga i em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot i B3 Ràdio. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius. Entre avui i demà, Paraules de pel·lícula, amb Toni Camps, l'home més cinèfil que coneixem. Prepareu les crispetes, que comencem.
Toni Camps, benvingut a Cateva, com estàs?
Molt bé,
avui,
restaurat.
Avui, la paraula és restauració. Podríem estar aquí, tu i jo, sopant mentre parlàvem, no?
Sí, estaria bé, eh? Com a opció, m'agrada, m'agrada. De fet, hi ha una de les propostes que m'agradaria ser un dels protagonistes.
Ja m'imagino quina. Però bé, començarem pel principi. La paraula és restauració i què és el que t'ha inspirat?
El primer que crec que hem de restaurar en aquesta llista és el nostre planeta.
Vinga, que estem escoltant, que això me sona.
Ah, sí, sí, aquest... Oli! Sona qualque cosa. La Terra està sepultada per un munt de fems que la humanitat ha anat tirant durant tots els anys i, com que en aquesta humanitat li encanta assumir la culpa de tot, el que fa és posar un munt de robots a fer net mentre ells se'n van de creuer espacial per l'univers esperant que siguin els robots els que facin net. Un d'aquests robots, anomenat Wall-E, coneix un dia a una sonda que ha anat a la Terra a veure mem si ja és habitable i aquests que estan de creuer ja poden tornar. Això és l'argument de Wall-E, una de les pel·lícules més grans del cinema d'animació des de retens. Ho dic així, eh? Més grans del cinema d'animació des de retens. És un joc de malabars perfecte entre tècnica, poesia i moltíssim, moltíssim risc. És una pel·lícula que no envelleix perquè és universal. O sigui, els primers 40 minuts d'aquesta pel·lícula són Buster Keaton, Charles Chaplin, és cinema enginyós, preciós, amb un gran missatge d'amor pels clàssics, pel contacte humà, pel cuidat de l'entorn. Una absoluta delícia de pel·lícula. Després l'argument... Sí que és vera que li va donant voltes i té aquest punt per enganxar amb aquest missatge ecològic que té tota la pel·lícula, no? Però aquests primers 40 minuts de pel·lícula muda, sense gens de diàleg, te plantes el 2008 a una pel·lícula d'animació per nins sense diàleg... És meravellosa.
Ho és.
Meravellosa.
I aquí tenim a Wall-E restaurant el planeta Terra i molts objectes i una pel·lícula, sobretot, també, que agafa, que visiona una vegada i una altra. I sí que és una pel·lícula fantàstica. I seguim d'animació, per això.
Sí, sí, seguim d'animació. Ara ja han restaurat la Terra i ara el que han de fer és restaurar els boscos i els seus esperits. I això és la música de La princesa Mononoke. Aquí on la restauració és ecològica, però també espiritual. En el Japó medieval, un guerrer és atacat per un porc senglar maleït. Per curar-se, cercarà l'ajuda de l'esperit del bosc i descobrirà que els humans estan disposats a destruir-ho tot a canvi de poder. Però també durant aquest camí, durant aquest periple, coneixerà a la princesa del títol, a la princesa Mononoke, en qui lluitarà per restablir l'equilibri entre la natura i la humanitat. És una pel·lícula on tot, absolutament tot el que hi ha en el paisatge està viu i tot capta l'espectador per enganxar-te a la butaca. Te deixa flipat. Miyazaki recrea la natura amb una habilitat que quasi te talla la respiració. És delicada i espectacular, enorme i diminuta, física i emocional, és tot. M'ha fascinat tant. La primera vegada que la vaig veure en el cine vaig quedar tant aquella seqüència de la sirenita que en el cranc li caia la mandíbula i ponc. Vull dir això. Magnífica. La princesa Mononoke de l'any 1997, dirigida per Hayao Miyazaki abans del viatge de Chihiro.
Que bona, que bona. I aquí tenim aquesta proposta a partir de la paraula restauració que mos pot dur a universos molt diversos, com aquest que ve ara.
Exacte, com universos molt, molt diversos. M'ha agradat això. I si el que haguessin de restaurar fos un regne?
Bien, este hijo es un disoluto.
Y gordo, cada vez más.
Engorda porque no hace, ya sabéis. ¿Conocéis Inglaterra?
Creo que sí, señor.
¿Conocéis Brighton, Bat? Sí. ¿Pero conocéis sus telares y fábricas? ¿Conocéis sus granjas? Porque yo sí. ¿Sabéis cómo me llaman?
¿Cómo os llaman, señor?
El granjero George. ¿Sabéis qué es eso?
¿Una impertinencia, señor?
No, señor. Cariño.
Afecto.
Es admiración, señor. Deberíais casaros y asentaros.
Sí, natural.
Os hace falta una mujer buena y sencilla.
Sí.
Así el pueblo os amará, señor, como me ama a mí. Vuestra ociosidad no es buena. Por eso estáis engordando, señor.
A 1730... Jordi III d'Hannover, rei d'Anglaterra, pateix inesperadament una forta depressió que degenerarà en una espècie de bogeria que l'apartarà de sa cort. Aprofitant aquest moment, el príncep de Gales i alguns sectors polítics cercaran sa manera d'incapacitar-lo i de rebassar-lo destró. Això és La locura del rei Jorge de l'any 1994, dirigida per Nicholas Hinter, la seva primera pel·lícula, amb un Nigel Hawthorne absolutament meravellós i una Helen Mirren amb Niamh Holm i en Rupert Everett, que estan magnífics, aquests actors inglesos tan inglesos, que quan xerren amb aquest accent tan inglès... Bueno, a mi m'encanten. És una delícia on la tragèdia i la comèdia se mesclen en una història que és molt més que la d'un home que aparentament perd el cap, perquè, clar, és aparentament, segons la restauració que té al seu voltant, segons aquests personatges que tenen plen de perruques en el seu voltant, ell va perdent el cap. És molt enginyosa i, a més, té moltíssima mala llet, no? I uns actors fantàstics i un guió que te permet seguir s'història, però sense tractar-te d'idiota, lo qual sempre és un absolut plaer. Vull dir, quan dius, ah, mira, m'estàs contant una història, me l'estàs contant fàcil i no me tractes com si fos tonto.
Molt bé. I d'aquesta La locura del rei Jorge, ara podríem fer La locura del rei Carlos i família, no?
Exacte, més a banco. Més a banco. Jo crec que no l'han perdut de cara. No l'han perdut de banco.
Amb què seguim, Toni?
Ara sí, ara parlam de restauració i parlam de restaurant d'un o de varis.
Hola, Rob, soy Steve.
Oh, hola, ¿qué tal?
¿Estás libre la semana que viene para hacer un viaje?
¿A dónde?
Es por trabajo. Es una especie de tour. Restaurantes de primera.
¿Y por qué yo?
Misha no puede venir y no quiero ir solo. He preguntado a otra gente, pero todos están ocupados. Así que, ¿quieres venir?
Això és The Trip. Aquí van dos actors que fan d'ells mateixos, que són Steve Coogan i Rob Brydon, recorren restaurants britànics mentre es conversen sobre sa vida, sobre el seu propi ego i, evidentment, sobre gastronomia. Aquí el restaurant i sa restauració és l'escenari i una mica s'aliment de les relacions i identitats que se van construint a la taula. És la resposta cinematogràfica d'una sèrie de televisió que va dirigir Michael Winterbottom abans de dirigir aquesta pel·lícula, molt divertida, que, a més, després va continuar amb The Trip to Italy i The Trip to Spain. O sigui, té tres parts, aquesta de trips. La primera eren restaurants a Anglaterra, la segona a Itàlia i la tercera a Espanya. És simpàtica, és còmplice, és una pel·lícula lleugera. Hi haurà qui pensi que no té substància i no anirà gaire rat, perquè és vera que moltes de les coses que diuen dius, ai... Però t'hi trobes a gust, no? És com un plaer deliciós i molt, molt, molt disfrutable. No?
Mm-hmm. Molt bé, i sempre se seguiran fent sèries d'aquestes, eh? Perquè mos obrin la gana.
Sí, a més és això, clar, te van mostrant plats.
Mos situen a llocs, eh? I a persones. Sí, sí. I de cuines o de restaurants, no sé, de restauració en el sentit de restaurant, seguim parlant.
Exacte, i parlant d'un altre restaurant, però d'aquests de polígon i pitera de pollastre rebossada.
Sí, també mos agrada.
Te van a llenar el local.
Dime, maestro, ¿quieres alquilármelo?
Sé tanto de restaurantes que sé que no quiero tener uno propio.
hamburguesa Hawái, albóndigas, pescado frito, espagueti con nata, espinacas con nata, patates con nata.
Això és Soul Kitchens, història d'un home que té un restaurant de polígon, molt amant de la música soul i que necessita restaurar dues coses. El negoci i la seva vida, que és un absolut desastre. És una d'aquestes pel·lícules que te fan somriure i riure. I estem parlant d'una pel·lícula alemanya. Ojo, eh? Una pel·li que te fa somriure i riure i és alemanya, no és fàcil de trobar. Ho dic amb carinyo. A pesar de no tenir millor guió del món, és una hora i mitja molt sabrosa, molt intel·ligent i molt entretinguda, molt bona música i se nota com una experiència de que totes les peces encaixin i el món sigui lleuger per un moment. Tot estem que l'estàs veient, és com... tot és fàcil, no? Tot és molt fàcil. Fins i tot el menú.
Molt bé, i ara m'aventuraré a endevinar que la teva referència inicial a la cuina on voldries estar és la que ve ara, no?
Bueno, no sé si gastronòmicament parlant seria aquesta, però sí, la companyia.
¿Qué te parece el nuevo? Es un presumido. Aunque es guapo, tiene un bonito trasero, ¿no crees?
¿Por qué no se lo dices?
Uy, buena idea. ¿Eh, zorrillo? ¿Te han dicho nunca que tienes un bonito trasero?
Sí, en mi último empleo.
¿Te estás ruborizando?
Vamos, Cora, no molestes a Johnny, déjale trabajar. Y tú también, vamos, ocúpate de las mesas.
Necesito una de huevos revueltos, dos huevos fritos con salchicha y estofado.
Gary Marshall, després de Pretty Woman, va tornar a juntar a dos grans actors per la seva següent pel·lícula. En aquest cas eren Michelle Pfeiffer i Al Pacino a una altra comèdia romàntica. Frankie i Johnny, dos perdedors que se troben fent feina a un restaurant de menú de Nova York. Trobar-se no és fàcil, sobretot si el que se cerca està de baixa superfície. Allà que dic que, igual que l'altre, no és el millor guió del món, ni resulta tan sorprenent com Pretty Woman, però fa una cosa que per jo no fa Pretty Woman, i és donar als dos actors espai per construir els seus personatges. Mm-hmm. I això fa que la pel·lícula sigui molt càlida, molt, molt càlida. T'enamores absolutament tot d'una d'ells dos, perquè tenen tot l'espai per anar creant. Ho he de dir, no? Són molt romàntics. M'encanten les pel·lícules romàntiques, no ho puc evitar, però és que m'encanta aquesta pel·lícula. I, a més, la banda sonora té un moment en so Claro de Luna de Debussy i una cançó en la que comença la pel·lícula de Terence Trent D'Arby, que va ser la cara B d'un single, vull dir, que és raríssima de trobar, que se diu Frankie i Johnny, que és el títol de la pel·lícula.
Beníssim. I de només mos queda un final.
Salut i cinema.
Tres Ràdio és humor.
Diuen que ens coneixen pels nostres estius, però som molt més. Som el foc de gener, el bot del cavall, l'or de l'emprendada, l'ombra de la figuera. Quatre illes, una manera de ser. 1 de març. El dia de tots. Govern de les Illes Balears.
Benvingudes i benvinguts. Què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous entre les 11 del vespre i la mitjanit per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
per
ja...
Per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada cinc metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
El dia, amb Marta Garau.
El 22% de la plantilla actual
de dilluns a divendres a les 9 del matí a IB3 Ràdio.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia. El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
Cosa de carne o pescado que ardo en el horno a 180 grados. Picamos la cebolla con cuchillos afilados. Movemos la salsa con cuchara de palo.
Anem arribant al final del capítol que hem dedicat a la paraula restauració. Anirem baixant barrera i restaurarem les forces per tornar demà. Ens ajudarà un cuiner, ara sí, que està al capdavant d'un projecte de restauració. Perquè no basta que te surti bé l'arròs. Gestionar el menjar, els beures, personal, els sous i també els desitjos dels clients. Tot això i més és restauració.
A punt d'acabar. Entre avui i demà, baixam la barrera.
Quique Erazo, cuiner, benvingut a Entre avui i demà. Com estàs? Què tal?
Muy bien.
Si a un cuiner, a un home que està al capdavant d'un restaurant, li dic la paraula restauració, Quique, què te ve en el cap primer de tot?
Bueno, restauració viene de la palabra restaurar, ¿no? En este caso, si hablamos de un negocio de gastronomía y tal, se refiere a restaurar lo que es el hambre, el saciar, digamos, el estómago con algo delicioso después de un jornal o algo así. Viene por ese lado de saciar.
De saciar. Y pensaba también un poco en el alma también, ¿no? Porque al final, cuando salimos de casa a comer fuera a un restaurante, en el final no només volem saciar la nostra fam, sinó que cercam una cosa especial, ¿no, Quique?
Exacto, sí, algo más. Hoy por hoy es algo más profundo, ¿no? Porque es un placer salir y restaurar el alma, como dijiste tú, en ese caso. Porque, bueno, yo me remontaba a siglos anteriores. La palabra restaurante viene de eso, ¿no? De cuando empezaron las primeras tabernas y casas de comida, casas de paso en caminos, carreteras y tal, pues la gente iba, después de un jornal, a restaurar-se.
Exacte, exacte. I d'aquí també aquesta paraula, aquest sector tan important a la nostra comunitat autònoma i en aquest país, en Quique està al capdavant d'un restaurant que se diu Morralla. Estàs en el lloc on sempre has volgut estar, Quique?
La verdad que sí, bueno, este es una parte de un sueño cumplido, ¿no? Uno siempre anhela llegar a cumplir todas las metas que uno se propone. Y bueno, esta la verdad que es una partecita de todo lo que uno va buscando y buscando hasta que, bueno, las cosas se dan, y la verdad que es una parte de un sueño cumplido muy importante para mí, bueno, y para mi socio también. No tiene palabras de explicación, simplement és una alegria tremenda.
Hi ha una alegria a l'hora de posar-se al capdavant d'un projecte que un estima, però no és fàcil dur un restaurant aquí, què? No sé si ara fàcilment series capaç de dir-me algun llum i algun ombra, alguna luz o alguna sombra a l'hora de ponerte delante d'un restaurant.
Bueno, la luz realmente creo que nos las da el día a día los clientes. Ese es el mejor regalo que podemos llegar a tener, la mejor luz. La luz que nos ilumina el camino, ¿no? Como quien diría. Uh-huh. Y después, así como una sombra. Hoy por hoy yo trato de que todo, hasta lo negativo, se convierta en positivo, ¿no? Pero la sombra que tenemos todos en hostelería y en gastronomía es la cuestión del personal, que está muy complicado.
Sí.
Esa sería la sombra primordial que tenemos hoy por hoy. Pero bueno, yo supongo que esto en algún momento se va a dar vuelta a la tortilla y va a cambiar, hay que ser positivo.
I escolta, quan un està a un sector de la restauració tan competitiu, com es distingeix davant els altres, davant la competència?
Siempre lo hemos tenido bastante muy claro, ¿no? Lo que nosotros queríamos hacer con respecto a tratar de posicionarnos en la estructura del negocio que queríamos montar, ¿no? Hacemos esto estoy prácticamente seguro que va a ir bien, se nos da bien y vamos a ir para adelante. Y bueno, así hemos ido creciendo y hemos ido matizando diversas situaciones, ¿no?
I fins ara, al capdavant d'aquest projecte, d'aquest restaurant, que és Morralla, i que sigui per molts anys més de créixer i de donar i de restaurar el cos i l'ànima de la gent. Algun plat estrella?
Tenemos varios platos que se han vuelto emblemáticos en nuestra casa, a pesar de nuestra corta vida, como por ejemplo los callos de bacalao con tendón de vaca, es un plato de cuchara. Unas zamburiñas que las hacemos de otra manera diferente, que las hacemos con una salsa de ají amarillo, que es una salsa peruana, y lo acompañamos también con un poquito de mole negro, que usamos alubias negras y un puré de cebolla, que también para darle más potencia de sabor, y un poquito de tinta de calamar. Y a la gente también les apasiona ese picorcito que da el ají amarillo. Esos dos platos creo que serían los más emblemáticos nuestros. Y bueno, después los arroces, por supuesto, que nos dedicamos a ellos. Un arroz meloso de carrillera de atún, también un arroz de costilla de chuleta de cerdo ibérica, que también tenemos uno que va incluido siempre en nuestra carta, que es el arroz de pulpo de roca, el pulpo d'aquí de Mallorca, de costa.
Idò, jo crec que ara les panxes de tots els oients estan rugint, ens està entrant una gana a tots que menjaríem qualsevol d'aquests plats que ens ha dit en Quique Erazo. Escolta, Quique, necessitem dues preguntes per baixar barreres. La primera, si tens algun costum especial abans d'anar a dormir, tu que te'n deus anar a dormir tard habitualment, quan teniu servei. Algun hàbit per dormir bé?
Bueno, el hábito que tengo, que digamos es una cosa que creo que tenemos muchos de los que trabajamos en esto, es llegar a casa y tratar de relajar un poco la cabeza y hacer un zapping en la tele, mirar resúmenes, tal. Y bueno, a mí también me pasa que aparte de eso también me pongo a seguir mirando cosas de cocina y todas estas cosas, y al final me acuesto tarde viendo todo esto.
Ja, és difícil desconnectar, sobretot quan surts tard de fer feina. Hem de baixar barrera amb una cançoneta. Quina mos proposes, Quique?
Me gusta toda la música en general, prácticamente, la música nuestra de los 80, de los 90. También me gusta mucho el rock, y bueno, uno de los grupos que me gusta es AC/DC.
Venga, pues no está malament per baixar barrera. Posarem una cançó d'AC/DC. En Quique Erazo mos ha ajudat avui a baixar barrera. Avui que han triat la paraula restauració, i ell és un home que restaura panxes i ànimes, com hem dit des del començament. Quique, moltíssimes gràcies i molta sort.
No, muchas gracias por este tiempo y nada, un placer enorme.
Entre avui i demà, Araçal i Bosch.